Les acusacions llançades per alguns mitjans de comunicació contra la seva persona i el Ministeri de Bisbe de Lleida. Permeti'm preguntar-li per què i quins.
No, em sap greu, jo no m'agradaria contestar massa, perquè no és sols per a mi, sinó als altres bisbes. O sigui, a mi em dol moltíssim que s'acusi el primer, el bisbe Meseguer de lladre. Això és que, no sé, em pareix tan impresentable, per dir alguna cosa. I després els altres bisbes, també, de lladres, de rebels, de que són desobedients, em sembla un poc fora de to, però, bueno, hem d'acceptar, o sigui, tampoc n'hi haurà mai, de ninguna manera, ninguna de banda, cada un que parli el que vulgui i que cada una de les seues paraules es retracti de cara a l'opinió pública. O sigui, dir d'un bisbe que és un lladre, jo això crec que és una falta de consideració tremenda, i sobretot a un bisbe que va morir ja fa molts anys, i l'únic que va fer en la seva vida és intentar que les obres religioses, per dir-ho d'alguna manera també més en concret, no desaparegueren. Sí. Ell no s'ho va emportar a la seva família, ni ho va repartir als seus amics. Ho va deixar en un museu perquè els seminaristes s'ensenyaren de què era l'art. I 100 anys després que algun periodista, algun tècnic de no sé on el tracta de lladre, doncs a mi això m'ofèn. Jo dic, jo porto 5 anys aquí, però a mi també m'han tratat igual. I, bueno, tampoc és tota la gent, però algunes persones, i això pues, t'afecta. Dius, com és possible que l'únic que fem és practicar i que siguem tractats de rebels, desobedients, lladres o qualsevol cosa. I després, per altra part, això no seria el problema, que es afecta al nivell personal. Però també ha de vegades articles en contra del ministeri. Això, home, referència a mi o als anteriors, no són dignes de portar una diòcesi, no són dignes de dirigir el poble de Déu, d'orientar-lo, uns despropòsits tremendos, però en fi, bé.
Evidentment, senyor bisbe, que coincidim que són unes paraules molt poc afortunades titllar el bisbe Meseguer, com tots els altres, de lladres, si bé sap que jo com a persona i com a vocacionalment periodista em permetrà que li repregunti d'on surten paraules com aquestes.
Pues gent que jo crec que està obcecada en aconseguir un èxit ràpid i entonces utilitzen molts arguments, no ho sé, jo no tinc, no vull que acusar a ningú, perquè crec que cal us llibre de dir lo que jo, si puc, sempre conservaré el que hem fet en el comunicat, que jo crec que és un comunicat equilibrat, no vol ofendre a ningú i vol dir sols que estem seguint la justícia ordinària fins on arribem. Tampoc no...
Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida, moltíssimes gràcies per tornar a atendre una vegada més a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, bon dia a tots, bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Avui i demà tornen els xecs màgics.
I a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et tornem totes les teves compres a botiga i online, d'alimentació, drogueria i perfumeria, en xecs màgics.
Que podràs utilitzar en pròximes compres.
Aprofita-ho.
Només avui i demà, xecs màgics.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Aquest any, vacuna't de la grip. Si tens més de 60 anys, alguna malaltia crònica, obesitat mòrbida o estàs embarassada. Aquest any és doblement important que les persones amb alguna condició de risc i les que les cuiden es vacunin de la grip. Cap fred. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
5 minuts que passen de 2:15 del matí. Ja ho sabeu que ens podeu trucar per si teniu qualsevol pregunta a fer als advocats que avui ens acompanyen en aquesta taula de l'estudi de Ràdio Estel. 93-409-2771, 93-409-2772. I és que mireu, en els temps que corren i en les circumstàncies que ens trobem com a conseqüència de la pandèmia, amb els efectes econòmics tan negatius que s'estan generant, molts autònoms o empreses, o també persones corrents, es veuen en greus dificultats per complir amb els seus compromisos contractuals, especialment quan està en joc la continuïtat d'un negoci o la pròpia sustentació. Així doncs, en aquest context impensable i del tot imprevisible, s'han aixecat algunes veus manifestant-se en que cal revisar moltes de les relacions contractuals per suspendre les obligacions o per modificar-les, també, o inclús per resoldre-les, per què no? I a fi d'alleugerir la càrrega excessiva i onerosa que poden suposar en alguns supòsits i que no es correspon amb aquelles condicions que tenien abans d'aparèixer la Covid-19 i especialment en el moment de formalitzar els contractes. Així mateix, des del món jurídic i a tals efectes s'invoca la que s'anomena clàusula rebus sic stantibus, com a mitjà o com a justificació per dur a terme la modulació contractual adient en els casos més punyents. Però què vol dir aquesta clàusula? A qui serveix i què significa? En volem parlar avui sobre la possible modificació o resolució dels contractes per raó de les actuals circumstàncies de la crisi amb l'advocat Jaume Puig de Rajols, de Digestum Legal. Jaume, què tal? Bon dia i benvingut, ja ho saps, a casa teva.
Bon dia a tots els oients.
Ho deia, si teniu alguna qüestió sobre aquesta temàtica, que ens podeu trucar al 93-409-2771, 93-409-2772. Abans d'entrar en la matèria, Jaume, sí que volia comentar un tema que acaba d'anunciar Pere Aragonès a través dels matins de TV3, on hi és ara mateix en directe. Pere Aragonès anuncia una ajuda contínua als autònoms. Mateix Pere Aragonès amb funcions de president, recordem-ho, vicepresident amb algunes funcions de president, diu que la mesura per als autònoms que preparem multiplicarà l'ajuda d'emergències que vam donar inicialment. Si m'agradaria que ens comentessis a tot plegat el que ha passat amb els autònoms i el que acaba de dir Pere Aragonès, que se'n farà càrrec a partir d'ara.
Home, a veure, realment els autònoms i les petites empreses potser, i crec no equivocar-me, continuen estant els més castigats en tota aquesta situació. Atès que molts d'ells han vist que no poden o s'han vist en la tessitura de que no poden exercir la seva feina, no poden fer el seu treball, o directament els hi han tancat, no es deixen obrir els negocis, i aleshores, evidentment, doncs, els hi suposa un daltabaix tant en els seus ingressos com a les formes en què habitualment els obtenien amb el seu treball, no? I això també explicaria el que comentarem després, sobre aquest instrument jurídic que es pot utilitzar per alleugerar una mica aquesta càrrega i aquests efectes tan negatius econòmics, especialment en alguns sectors. I, home, tota ajuda sigui benvinguda. Es podria fer més? Segurament que sí, per part de l'administració. Però també en l'administració hi ha el que hi ha, és el que és, a part de totes aquestes qüestions burocràtiques i administratives que a vegades fan impossible, per molt que les ofereixin, a vegades es fa impossible obtenir aquests ajuts o molt dificultós, i tot això aquí sí que l'administració hauria de tenir o té una responsabilitat per intentar ajudar d'una manera pràctica i efectiva i que no quedi tot només en paraules. Però, bueno, en qualsevol cas, si allarguen aquests ajuts, els amplien i es faciliten d'una manera més eficaç, benvinguts sia, i evidentment estaran contents els autònoms, tot i que, donades les circumstàncies, em temo que tots aquests ajuts encara no, no pal·lien realment la situació que estan vivint moltes d'aquestes persones, d'aquests autònoms.
Ara sí, Jaume, entrenant el tema en qüestió que volíem tractar avui, és que ja fa unes quantes setmanes es va aprovar aquesta clàusula rebus sic stantibus que pretenia ajudar tot plegat. Ben bé, per aquells que encara no entenem de dret, ni ho aconseguirem fer mai... Què significa que aparegui aquesta clàusula?
Bueno, en realitat, prèviament voldria parlar una mica sobre el contracte. De totes maneres, ho faré molt breument i anirem directament a explicar què és això de la clàusula rex sic stantibus. No és que sigui una mesura aprovada per una administració o que sigui quelcom que ara ha sortit del no-res per intentar, des d'un punt de vista jurídic, i com instrument que es pot utilitzar en l'administració de justícia per ajudar a la gent que està patint amb els seus negocis i amb els seus compromisos contractuals. No, això ja ve de lluny, ja ve d'un principi jurídic. El llatí que vol... En realitat, l'expressió llatina vol dir estan així les coses. Vull dir, tenim unes condicions absolutament inesperades i imprevisibles i hem de lluitar i fer les coses en aquesta situació, no? I aleshores el que s'intenta és flexibilitzar els contractes que en aquelles persones que realment els hi costi complir amb els seus compromisos contractuals, com deies en l'entradeta, perquè en aquesta situació, evidentment, o no poden o realment se'ls ha fet impossible, no? De tota manera... unes petites consideracions prèvies sobre el contracte. Hem de partir de la base de que el contracte suposa que una o diverses persones arriben a un acord amb unes altres, amb una altra o amb unes altres, inclús podria haver un contracte a més d'una banda, però bueno, normal són dues bandes, dues parts, i entre elles s'obliguen a fer alguna cosa o a prestar algun tipus de servei, amb unes condicions que convenen i posant les clàusules que tinguin per convenient, com dèiem, no? I tot plegat sobre un objecte i, en general, el contracte que no sigui contrari a la llei, a la moral o a l'ordre públic, segons es diu la llei. Mm. Aleshores, això significa que, en realitat, el contracte és llei entre les parts, i els contractes es fan i els compromisos es tenen i s'acorden per complir-se, no per modificar a gust d'una de les parts en un moment determinat perquè no li van bé les coses. Això que quedi molt clar. Aleshores, partim de la base d'en aquest contracte hi ha un consentiment que s'otorga i que romana durant tota la vida del contracte, si és un contracte de duració perllongada, i és sobre un objecte que també ha de ser lícit, evidentment, i que estigui en el comerç, i sobre una causa que fonamenta i inspira aquest contracte, entès o entesa com que tu necessites d'aquella prestació o d'aquella promesa que et facin quelcom, que et prestin un servei, o que s'ha de remunerar, o inclús hi ha contractes en què no hi ha una determinada remuneració o no hi ha una determinada contraprestació, sinó que es fan per el que es diu per mera liberalitat, no? Aquests contractes poden ser modificats i també... Però, bueno, si es modifiquen, també ha de reunir els mateixos requisits que quan es celebra el contracte, és a dir, que hi hagi un consentiment, un objecte cert, que hi hagi una causa, i, per tant, tota modificació, en realitat, no deixa de ser un nou acord, val? I, per tant, doncs, ha de mantenir aquells elements, aquells requisits que, en el seu moment, van donar lloc a que se celebrés o es formalitzés d'aquest contracte. Val?
Per tant, un nou acord, entenc, un nou full per signar, eh?
Sí, bueno, clar, o es refà... i sobre la base del mateix es refà i es torna a fer per escrit, podent mantenir la base o les clàusules més importants que ja tenien aleshores, i es dona una nova, diguéssim, uns nous compromisos a l'efecte que modifiquen aquells que teníem abans, o directament es definifica amb un nou escrit que s'annexa, diguéssim, en el contracte, no? I també s'ha de tenir molt en compte unes regles bàsiques d'interpretació, que no hi entraré massa, només diré algunes, però que sí, fins i tot aquestes regles d'interpretació doncs s'han de tenir en compte, perquè a vegades els contractes no queda massa clar un determinat compromís o com s'ha de dur a terme aquest compromís, no?
Abans d'entrar en aquestes pautes d'interpretació, que segur que ens serveixen per explicar el que et vull preguntar ara mateix, és fàcil d'interpretar un contracte? I t'ho pregunto perquè moltes vegades, quan anem a signar un contracte, sempre tenim aquell amic que ens diu sí, però abans de signar-t'ho, te l'endús, el llegeixes i després el signes. Bé, davant del que posa un contracte, jo no sé si llegint-te'l acabem aclarint o encara ens fem més un embolic del que estem signant o no.
A veure, l'ideal és que estigui redactat de forma clara i que no generi cap mena de dubte, però realment a vegades es fa, i per això moltes vegades hi ha una espècie de fase precontractual en el que s'estudien, es miren i es remiren les clàusules per evitar qualsevol dubte en el futur o qualsevol esbiaixament que pugui tenir després el compliment de l'obligació, no? O de les obligacions que es pacten. Aquí hem de diferenciar que moltes vegades, vull dir, quan és un contracte redactat entre particulars, normalment s'entén força bé el que es redacta, tot i així, això no treu que dugui problemes després d'interpretació, perquè a vegades s'escriu una cosa, no s'hi pensa, però després a l'hora de materialitzar-la et generen certs dubtes i a vegades una coma fora de lloc o en un lloc que no correspon es veu d'una manera o es veu d'una altra, no? I et deia que s'han de diferenciar amb els contractes d'adhesió, que són aquests contractes, el major exemple que hi ha són els contractes bancaris o els contractes de les assegurances o els contractes de les grans companyies de subministraments que et diuen firma aquí, vols que et subministri això, firma aquí tal, o vols aquest préstec, has de firmar això.
Però no els, no els laborals, que és el que tot pensem.
Teòricament s'han de llegir bé i s'han d'explicar bé per part de, diguéssim, la part més forta, que és la que s'ha redactat, que en aquest cas serien els bancs o les companyies d'assegurances. Aleshores, s'ha d'informar bé i han de ser el més transparents possibles, o al màxim, amb el màxim, o sigui, s'han de redactar amb el màxim de transparència, que quedin clares les clàusules més gravoses, que quedin molt clares, perquè tot això és el que ha donat fruit a tantes reclamacions als bancs, perquè, escolta, firma aquí, fins i tot anaves al notari i el notari t'ho llegia per sobre moltes vegades, o t'ho llegia molt ràpid i no t'enteraves de res, no?
Ara t'ho anava a preguntar.
Ha de quedar molt clar, eh?
Ara t'ho anava a preguntar, Jaume, no sé si ja ho sabeu, que els advocats de Gestum Legal, que ens feu el favor d'aquesta casa de venir i posar-hi llum sobre tot plegat, sempre us vull punxar una miqueta, i jo ho feies tu sol, eh? Dic, d'aquí ve tot el merder amb els bancs, que les estafes a la gent gran, que es va dir tant. És d'això, de no entendre aquells contractes.
Correcte, la major part és per això. Vull dir, de fet, si s'estan guanyant o estan prosperant aquestes reclamacions, és precisament per això. Perquè no s'informava bé, perquè no quedava prou clar, o no deixaven prou clar a què es comprometien els firmants, i això també en virtut de que, clar, Abans ho dèiem, vull dir, un element i un requisit necessari, essencial, perquè el contracte sigui vàlid, és atorgar el consentiment. Però producte d'aquesta mala informació, d'aquesta manca de transparència, que no queden ben incorporades les obligacions en les clàusules redactades, és el que fa que aquest consentiment realment no s'hagi atorgat plenament. I és el que en diem, des d'un punt de vista tècnic, que hi ha hagut un error en el consentiment que el viciava, de manera que realment no acabaven de saber els firmants davant dels contractes bancaris al que s'estaven comprometent, no? I per això moltes d'aquestes clàusules en aquests contractes bancaris s'han anat anul·lant a través dels tribunals.
Per tant, el que anàvem, Jaume, que queden 10 minuts, sí. Que sembla molt, però no
sí,
ho és tant.
Doncs vaig directament a la clàusula de rebus sic stantibus perquè, a veure, et corregeixo una cosa, bueno, ja ho dèiem abans, no és una clàusula que hagi aparegut ara del no-res, uh-huh. és una clàusula que ja existia i que ve de lluny, des d'un principi jurídic en el que sempre s'ha de especialment en els contractes de llarga duració, és molt important que en els contractes hi ha un equilibri de prestacions per en dues parts, uh-huh. i que en algun supòsit molt excepcional, per unes circumstàncies extraordinàries sobrevingudes absolutament imprevisibles, s'han alterat substancialment les condicions concurrents en el moment de contractar, no? Uh-huh. I aleshores el contracte doncs, es converteix, especialment per una de les parts, en quelcom tan gravós, tan onerós, que a vegades fins i tot li és impossible de dur a terme, però en qualsevol cas, el que es busca o la finalitat de l'aplicació d'aquesta clàusula és modificar, modular una mica aquest contracte per alleugerir la càrrega que suposa que li ha suposat al contractant aquestes dificultats en el compliment de la seva obligació, perquè, evidentment, ja no estem en les mateixes circumstàncies i aleshores doncs se li fa molt feixuc i moltes vegades quasi impossible, no? Diguem que aquesta, hem de dir que aquesta clàusula, en realitat, com dèiem, no està en cap precepte legal, no hi ha una regulació concreta en una determinada llei o legislació, però sí que existeix aquest principi jurídic que t'explicava, i la jurisprudència i la doctrina jurídica ha anat configurant els requisits i els elements que requereixen aquesta clàusula, que tu diràs, bueno, perquè si aquesta clàusula ja es coneixia, per què no es posen els contractes? Bueno, doncs molt fàcil, perquè per la seva pròpia naturalesa, primera, que no cal posar-la, perquè diríem que ja va implícita i intrínseca en qualsevol contracte. Uh-huh. És com els temes de força major, no? Que no es pot complir per el succeïment d'un fet de força major, no? I, clar, si es posessin els contractes, perdria el seu element, un dels seus elements fonamentals per dur a terme l'aplicació d'aquesta clàusula, que és la manca de previsibilitat. Vull dir, si tu preveus que pot passar allò o allò altre, ja perds raó o motiu per, en un futur, aplicar aquesta clàusula, perquè ja ho podies haver previst. I una cosa molt important de l'aplicació de clàusula, que ara entrarem una mica amb els seus elements i requisits més que la jurisprudència ha anat dibuixant, és aquesta absoluta manca de previsibilitat. És a dir, si anant a pams, diguéssim que s'han de donar unes circumstàncies molt extraordinàries i excepcionals, pràcticament de forma sobtada i inesperades, uh-huh. que alterin aquelles condicions substancials que van sobre les quals es va basar el contracte.
Per tant, moment això... actual, la clàusula serveix només per temps de pandèmia, ara mateix?
Bueno... serviria per temps de pandèmia, pot uh-huh. servir per temps de pandèmia, després farem una petita pinzellada si tenim temps, però no necessàriament només en temps de pandèmia. Podria ser, fins i tot, entenc jo, amb una catàstrofe climàtica, podria uh-huh. ser... El que sí és necessari és que siguin unes circumstàncies molt especials, que de cap manera es poguessin preveure. I que, bueno,
això vull dir que la vida diària i quotidiana no serviria, eh?
Dins dels mercats i en els sectors econòmics i la majoria dels contractes, quan se subscriuen, quan arreglen les clàusules, sempre s'està o es vol pensar no només en aquelles obligacions que s'han de dur a terme en el moment, especialment quan s'han de dur a terme de forma diferida i perllongada en el temps, doncs es mira de preveure què pot passar, o sigui, es posen diverses clàusules preveient o mirant de preveure què passa si passa això o altre i com he de complir aquesta obligació, o si en un moment donada aquesta determinada circumstància, doncs l'hem de complir d'una altra mena, l'hem de rebaixar o l'hem de posar... Això es pot preveure, però és que, a més, també s'ha de considerar, en sectors econòmics, evidentment, que tot contracte sempre té elements de risc. Elements de risc que ja van amb el propi negoci jurídic, que també s'han de valorar. I la jurisprudència et diu, escolta'm, sí, molt bé, s'han donat aquestes circumstàncies especials que potser farien, que han fet canviar les condicions en les que es va subscriure el contracte, però tu les podies haver previst d'alguna manera. Uh-huh. I, per tant, no se't pot aplicar aquesta clàusula que faria modificar el contracte perquè ja no hi ha aquesta manca absoluta de previsibilitat, no?
Per tant, Jaume, perquè quedi clar, deixa'm que t'ho pregunti, això. Encara que estiguem en temps de pandèmia, si les causes de les causes que fan que la teva empresa vagi malament són anteriors a la pandèmia, aquesta causa no serveix.
No, exacte. Val. Exacte. Això és una de les coses que ha volgut deixar més clares la jurisprudència. I és que per aplicar aquesta clàusula, escolta'm, fins i tot que l'aplica molt restrictivament i que fins i tot en temps de crisi, en la crisi de 2008, i que va durar bastants anys i que encara està amb efectes d'ella en el moment de venir la pandèmia, pràcticament no l'ha aplicat, o l'ha aplicat molt poc, per la senzilla raó de que, allò que dèiem, vull dir, no s'ha d'aprofitar un canvi de circumstàncies per que en una mala gestió del teu negoci doncs no pots complir les obligacions. És a dir, que a la pròpia jurisprudència diu que és molt perillosa l'aplicació d'aquesta clàusula perquè poden sempre sortir oportunistes que ja els hi anava malament abans de que succeeixin aquestes circumstàncies, mm-hmm, i no perquè ara doncs han sorgit aquestes circumstàncies doncs no poden complir les obligacions, sinó que abans ja pràcticament no les podien complir.
Ens queda un minutet i volies fer encara dos pinzellades, eh?
Sí, dos pinzellades. Aleshores, evidentment, en aquestes circumstàncies no ha de contribuir el propi contractant que vol modificar-se el contracte perquè se li rebaixi la càrrega onerosa de la seva prestació, o sigui, uh-huh, no ha de contribuir, diguéssim que no ha de ser atribuïble o se'l pugui fer culpable, i que, el que dèiem, ha de perjudicar de forma molt desorbitada a l'equilibri de les prestacions. És a dir, normalment en els contractes, com dèiem al principi, doncs hi ha prestacions per en dues bandes, no? Mm. I ha d'estar equilibrada, aquestes prestacions han d'estar equilibrades dins de els paràmetres de mercat. I si aquestes circumstàncies fan que doncs quedi absolutament desproporcionades les prestacions entre l'un i l'altre, és un element més perquè s'apliqui aquesta clàusula. I per últim, ja a títol anecdòtic, recordo que una de les primeres vegades que va sortir el nom de la clàusula que està antigua en els mitjans de comunicació, i em sembla que tu també recordaràs, Joan, va ser en el cas Messi, no? Te'n recordes?
Sí, i tant. Ho vam comentar, de fet, sí.
Sí. Bueno, escolta'm, jo, des del punt de vista jurisprudencial i doctrinal, entenem que si podia tenir raó en Messi seria més per una qüestió d'interpretació del contracte, perquè deia que hi ha clàusula que podia desistir o renunciar al contracte en un determinat moment. Uh-huh. Però no, per molt que en algun mitjà es digués, pensat per lo millor per la defensa del Messi, que es podia fer aplicació d'aquesta clàusula, entenc que no és una qüestió d'aplicació d'aquesta clàusula, sinó que en tot cas seria una qüestió d'interpretació.
Jaume Puig de Rajol, segur que en tornem a parlar de tot plegat. Advocat de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Mig minut i arribarem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, però, deixeu-me que us recordi que Mercè Raga De seguida ens aporta tota la informació actualitzada. Després arriba Sergi Mas amb el seu 50, un divendres més, amb música guatequera, de guateque, que ens ho passarem tots molt bé. La Fórmula Estel, el Club Més Amics, el Mirador de l'Actualitat, la missa des de la catedral, la veu dels animals i la repetició del protagonista, tots plegats, si us quedeu amb nosaltres un dia com avui. Nosaltres hi tornem dilluns a les 8 del matí. Adéu-siau, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.